Són les 10. A les 10 en punt continuem el matí de Catalunya Ràdio amb el Vicent Sánchez, el Sergi Sol, l'Anna Grau i la Montserrat Nebrera. De fet, Vicent, tenies tu la paraula pendent.
Dues coses. La primera, crec que en això podem estar tots d'acord, i és que mentir, injuriar, agredir, insultar davant de l'opinió pública, tant si es fa per xarxes socials com si es fa per mitjans de comunicació convencionals, surt molt barat. Una persona pot acabar amb la, amb prestigi d'una altra, o un mitjà pot acabar amb el prestigi d'una altra persona, i les lleis no estan adequades als moments, absolutament desfasades, i els tribunals moltes vegades actuen com si no passara res, no? Jo estic molt acostumat a veure que els tribunals sempre justifiquen l'insult a un polític perquè es veu que això ja ho porta amb el càrrec i ho porta amb el sou, i això no és veritat. I aleshores hi ha mentides que es fan i que després un tribunal troba raonables i no passa res. Recorda el mateix mitjà El Mundo, que va publicar la llista d'aquests professors de l'Institut El Palau i de Sant Andreu de la Barca, recorde que va arribar a dir que Xavier Trias tenia un compte corrent a Suïssa i va posar el número. Mm. Bueno, això es va demostrar que era incert, aquella entitat ho va negar, però jo no he vist mai que El Mundo rectifiqui aquella informació. I quan això va arribar a tribunals, el jutge va trobar que, com que El Mundo havia arribat una versió policial i, per tant, havien contrastat en font policial, però no hi han trucat a la persona ferida, a la persona perjudicada, doncs ja estava bé i que no havien de fer res més. No, només vull recordar, i per parlar d'un mitjà, ja que estem parlant d'un mitjà només, podem parlar de molts mitjans, de molts. Per desgràcia, de quasi tots. Bueno, hem de recordar una campanya d'anys que deia que els atemptats a l'estació de Atocha els havia fet ETA i no els havia fet l'islamisme radical, bé, o terrorista, d'acord, però resulta que no ha passat res, que ja vam començar a tirar-se, bueno, com que ETA també era un cos, per dir-ho així, que podia ser vilipendiat i no passava res, però i la veracitat de les coses, on està això? Aleshores, tenim una mala peça al Telegram amb això, i la gent, moltíssima gent en projecció pública, se sent molt desvalguda amb raó. Perquè fa el conflicte concretament dels mestres, home, jo crec, a ningú li agrada. No crec que ningú s'estima un conflicte, no crec que la gent diga, mira, i per tant, quan ve el Nadal diem, oh, sense conflictes, no és fàcil fins i tot evitar-ho ni en el dinar de Nadal. A ningú li agrada un conflicte, però no acceptar un conflicte és deixar les coses com són. Si Franco deia, usted no se meta en política, haga como yo, vol dir que tu, si no acceptaves el conflicte antifranquista, acceptaves que el franquisme perdurara. I, per tant, doncs, el conflicte de vegades resulta molt terrible i és molt dur d'assimilar, però si no els acceptes o si no el provoques, sempre guanya la part que ja està en l'establishment, que ja té la realitat tal com és i que no la vol canviar. I, per tant, en ocasions, doncs has d'anar al conflicte. El president Illa ahir es va referir al conflicte que havia patit Catalunya els últims anys i va dir tots hem patit. D'acord. Alguns han patit més que uns altres. Segur. Alguns tenien la força de l'Estat al costat i segurament veurem situacions personals que són dures i que els van perjudicar, segur, però tenien la força del costat de l'Estat al darrere i sabien que no s'agafaria un jutge, ni la policia, ni un fiscal, etcètera, ni el 90% de la premsa. Per tant, clar que després d'un conflicte va haver patiment, però mirem quin patiment. Així hem vingut a dir com, més o menys, he sentit que aquells mestres alguna cosa devien fer, alguna cosa devien dir. Jo no ho sé, igual no. Però, efectivament, com que estava l'ambient com estava, van ser assenyalats i van ser estigmatitzats i no puc ni comparar ni de cap manera el patiment que han tingut aquests mestres amb l'hipotètic patiment que hagin patit uns nens que jo ni sé si és veritat, ni s'han manifestat, ni els seus pares tampoc, d'una manera concreta, que és vera que hi havia un índex de veracitat allà. Mm. Per tant, home, deixem les coses i expliquem les coses com són. El que s'ha fet amb aquestes persones, amb aquests professionals, és destruir-los la vida per escarment de lo que puga passar a una altra situació semblant. I em sembla que és bastant frívol comparar situacions o traure importància a tot el patiment que han passat.
Hi ha una altra qüestió també al voltant d'això que em feia pensar, és un paral·lelisme salvant totes les distàncies, però a França aquests dies ha començat el judici el Samuel Paty, per l'assassinat del professor Samuel Paty. El terrorista que el va assassinar el va batre la policia, però de les persones que s'han jutjat són les persones que van començar una campanya de carnissament, com deia l'Anna, a les xarxes. Fruit d'un d'ells, el pare, que una nena que no hi era a classe, que li diu, escolta, com és que no hi has anat a classe? I ella diu, és que el professor ha volgut ensenyar les caricatures de Charlie Hebdo i ens han dit als musulmans que marxéssim. Cosa que no és veritat. El que va dir el professor és, si algú s'ofèn, si algú troba això ofensiu, és lliure de marxar i no passarà res. I aquesta noia que no anava a classe és el que li diu. El pare comença una campanya a través de les xarxes bestial que acaba, indirectament, amb un terrorista assassinant-lo. insisteixo, les conseqüències no tenen res a veure, però m'hi feia pensar amb aquest acarnissament que comentàveu abans.
Sí, de dir, però jo m'agradaria...
Un altre nivell molt més important, escolta'm, quan maten el primer...
Perdona, vull dir, que primer... justament dèiem, sí. Perdona que talli, però vull dir, sí, justament sí. Dèiem... Bueno, és que hi ha coses que a classe no se n'han de parlar. Bueno, depèn de com es parlin, vull dir, si es parla no, de manera...
Molt més bèstia, no, diguem, que molt més elevat. Diguem, van matar el Llissac a Rabin, fruit d'una campanya que, entre altres, tenia darrere l'actual president d'Israel. No vull dir que això que tingui alguna conseqüència directa, però és evident que generen, que quan generen, el que vull dir és que quan es generen uns crimes d'intimidació, de, diguem, de carnissament contra persones, quan es vilipendia també les persones, quan se les rebaixa a un punt que arriben a ser assenyalades com a responsables, no se sap quines barbaritats, doncs, evidentment, pot aparèixer un dia un sonat i les coses acaben així. I en aquest cas, avui dia, quan va morir, quan van assassinar el Yitzhak Rabin, no hi havia aquesta potència de les xarxes ni de casualitat, clar, no? Clar. Avui les xarxes, sí, són una font terrible, terrible, diguem, de venjances personals, de carnissament contra persones, com explicava també fa un moment en Sánchez, no? Escolta'm, hi ha persones que pel fet de que tinguin un càrrec determinat no tenen per què aguantar segons quines campanyes d'intimidació. Però en general, per qualsevol persona que tingui una certa projecció, avui les xarxes, diguem, són el boc expiatori sovint de les baixes passions. Abans anàvem al futbol, sembla ser, com deia aquell el Soy Corrante, el Luis Aguilera cridar, no?
Sí.
I ara, diguem, hi veu el futbol per gritar i ja doncs, fem servir les xarxes doncs, per expiar doncs, tots els nostres dimonis. Sí, exactament.
Sí, sí, amb això estic totalment d'acord. Jo mateixa ho he patit en primera persona, tant com a periodista com a polític. Vull dir, amb xarxes et diuen de tot, intenten, doncs... Sí, hi ha hagut qui ha dit, i gent que tots els coneixeu, amb noms i cognoms, que si anava borratxa a tertúlies, òbviament amb la intenció de que no em contractessin per anar a tertúlies, que és un comentari, i altres coses, i ficar-se a la meva vida privada, però una mica senyint-nos el que deia això que dèieu dels casos del Patí i tal, o d'en Rabin. Mira, ara mateix aprofito per comentar que la canalla jueva que viu a Barcelona per anar al col·legi, tot el col·legi jueu, han de portar protecció. Que triem algunes conclusions com a societat de per què els nens de la comunitat jueva de Barcelona necessiten seguretat extra per anar a col·legi avui en dia, que ens ho preguntem. I tornant al tema de Sant Andreu del Barc, insisteixo, evidentment, mai es dirà prou que tot el que sigui senyalament personal de persones que poden estar acusades del que tu vulguis, però no tenen per què estar condemnades, i és més igual si són molt més famoses que aquests professors. O sigui, abans posar l'exemple d'Iñigo Errejón. Iñigo Errejón, ara, encara que guanyi el judici, doncs el mal ja està fet. Però dit això, i tornant al tema Sant Andreu de la Barca, a veure, no és que nosaltres diguem, és que sembla, és que els mateixos professors han admès que ells van fer uns comentaris sobre el doctor, però que ells sempre han negat que aquells comentaris tinguessin una intenció feridora, una intenció vexadora o humiliant, i a més els semblava el més normal del món. L'única qüestió és que potser a vegades convé donar una volta al que ha passat i també, a veure, a presentar aquests professors com unes víctimes del sistema. Tenien al darrere el Departament d'Educació de la Generalitat, bueno, que es va negar...
Ells diuen que no, eh?
Bueno, a veure, el Departament d'Educació de la Generalitat va ser instat pels tribunals a estudiar faltes administratives, l'endemà surt el conseller a defensar-los, o sigui que no va obrir cap investigació. Yeah. Dius, a veure, que escolta, però a veure, que insisteixo, fent un esforç d'empatia, cosa que és el que no es va fer aquell dia en aquella escola, jo puc entendre que tothom estava molt nerviós, que tothom anava fins i tot de bona fe i que potser es pensava que el que estava dient era el que era. Ara dius, home, a veure, tota la gent que ha estat alineada amb el procés no ha estat precisament sola en els últims anys a Catalunya. Hem estat més sols els que criticàvem.
Efectivament. En la presó no estaven sols, efectivament. Estaven en grup. I davant dels tribunals no han estat sols perquè han estat milers de persones davant dels tribunals.
Ara vaig
I jo només dic una cosa. Que considere, continue pensant que això no és just. És a dir, ni sé quants professors van fer algun tipus de comentari, ni sé quin comentari està fent. Crec que és un excés d'ira i ho van reconèixer. No sé què han reconegut i sí que sé una cosa.
És que estem fent unes quantes presumpcions aquí, unes conjectures.
I tant,
que
i em sembla que és absolutament injust fer una conjectura. No, pues segur que van... Segur, jo no tinc constància. Ells no sé què han dit, ni quan s'han dit alguna cosa, perquè entre tres coses estem parlant de 8 o 9 professors i, per tant, no estem dient ho han dit ells. Ells no han dit... I la primera que van trencar el silenci devia ir i van parlar-ne 3 o 4, sí, no la totalitat. Per tant, com que ho han reconegut ells? Ells no han reconegut res. Ells no han reconegut res. I continuo, i crec que és absolutament injust. Després de tot el que han patit, i no sé si tenien darrere el departament o no tenien darrere el departament, després de comparar ahir i constatar com estan i seguint una mica la trajectòria, això ha sigut un patiment total.
No, jo deia perquè, sí, jo deia un perquè una de les queixes, una de les queixes que han dit en aquestes entrevistes de TV3 és això, una certa desprotecció, fins i tot per part del departament. Montse, deies.
Perdó, no, però, Montse. A veure, de tota manera, ningú que ha fet una cosa en general, la gent no té per què reconèixer si ha fet una cosa malament. És a dir, que no ho reconeguin no vol dir que no hagi passat alguna cosa.
Home, clar, si vostè estableix sempre la sospita, tots segurament són sospitosos d'alguna cosa.
Apa, que no tenim ara legislació que diu jo te creo directament i encara que tu diguis una cosa diferent.
Doncs jugui vostè d'acord amb aquesta legislació.
No
són culpables, ja està.
El que vull dir és que no li pots demanar a una persona que hagi fet una cosa malament que digui que la reconegui, perquè és el seu dret no reconèixer-la.
I tampoc sense cap prova evident pot sospitar que ho han fet. O pot deixar damunt la taula que ho han fet.
Però això no neguen que van parlar del procés.
Però ells no neguen, però si van parlar ahir per primera vegada.
Però...
Perdona. És la primera vegada que es van manifestar. Què diuen que van dir?
Quin galliner.
Fa anys, sí, això dius tu, que no han parlat fins ara.
No han parlat fins ara.
A veure, és galliner, igual, que diu la Montse. Montse, digues.
És igual. És igual si han parlat o no han parlat, si han reconegut o no han reconegut. No, sí, és igual.
No, no és igual.
Pel que jo anava a dir, sí, una cosa. Primer, és més antic que anar a peu, tant les picotes mitjavals com les guillotines en les quals es reunia la gent per veure, per acarnissar-se sobre les persones que anaven a matar. I no deixeu de recordar allò que s'anomena la distròfia de la cadena comunicativa. És a dir, tu comences a dir a una persona compra un parell de croissants i l'últim de la fila diu que galló per séquia. Per tant, que aquí hi ha moltes coses que no es poden controlar i que les xarxes amplifiquen, ho tenim clar. Que les persones que han fet les coses malament puguin, en un moment determinat, o no dir res, o no reconèixer, i després sentir-se víctimes, perquè al final, des del punt de vista penal, no hi ha hagut responsabilitat, també. L'única cosa, l'únic canvi, que com deia el Sergi, jo crec que s'ha produït, és aquesta amplificació de qüestions que abans formaven part de la vida diària, que era carnissar-se sobre les persones caigudes, sobre l'arbre caigut, i en un moment determinat utilitzar-ho políticament, que és el que segurament també s'ha produït.
3 minuts i arribarem a 11:15. Quin canvi, tu. Dic perquè encara que no ho sembli, estem a 24 de desembre del 2024. És Nadal i Catalunya Ràdio es mobilitza un any més amb el Tio Solidari per recollir aliments per nens i nenes de famílies vulnerables. D'aquí una estona anirem fins als Jardins de Pedralbes, on avui, dins d'aquest Tio Solidari, el Titó del Super 3 i el John C. faran cagar el Tio amb centenars de nens i nenes. Aquesta és una campanya destinada a les famílies més necessitades, que és possible gràcies a la Fundació del Banc dels Aliments, que treballa amb aquesta qüestió des de fa més de 30 anys. La directora del Banc dels Aliments és la Elisabet Belladomiu. Què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com va la campanya d'aquest any?
La campanya, doncs, estem novament, molt agraïts a Catalunya Ràdio que ens dona un altre cop aquesta campanya d'avui. Va bé, d'aquí jo crec que al llarg del dia veurem com fem cagar el tió i les famílies contribueixen, no?, portant aquells aliments que després nosaltres fem servir. Doncs sí, estem encara començant el matí, esperem que vagi encara millor el dia llarg, no?
Segur que sí, però el primer de tot és això. Expliquem una mica què pot fer-hi la gent, com pot col·laborar-hi.
Com pots col·laborar? Doncs hi ha dues formes. Portant aliments en els propis Jardins de Pedral, des d'allà on està fent-se l'activitat de cagar el tió, allà recollirem i després nosaltres ho portarem cap a una entitat de proximitat, o bé anar directament a la web del Banc dels Aliments, bancdelsaliments.org, i fer una donació, han de clicar el botó que posa Biberó Solidari. I allà poden fer una donació per una cistella de diferents imports o per la quantitat que vulguin.
Com va la demanda? És a dir, ha augmentat la demanda d'ajuda alimentària en aquest sentit?
Mira, nosaltres no veiem que augmenti, però sí que no veiem que baixi.
Yeah.
I aquest seria, no, la idea que el Banc dels Aliments, encara després de 35 anys d'activitat, hem tingut pics, com va ser durant el Covid, va ser un moment terrible per tota la societat i per tant va haver un increment de la demanda, però ara està com molt estancada i no aconseguim que baixi. Per tant, hi ha un nombre de persones que segueixen tenint una dependència de l'ajuda alimentària i aquest és el número que, bueno, el número o la idea que vull dir em transmeto, no? Que això no baixa.
No hi ha manera que baixi, eh? Ho atribuïu a alguna cosa en concret?
Ho atribuïu també a canvis en el poder adquisitiu de moltes famílies.
Yeah.
Surten informes, com els mateixos de Càritas, no? Que alerten de que cada cop hi ha famílies que tenen més dificultats per arribar a final de mes. I l'alimentació és un dels temes que surt perjudicat. I l'alimentació dels nens de les famílies també surt de les coses que primer queden doncs, que afectades. Constància, a part de molts informes que es publiquen i de l'IDESAT, no? Que tenim aquella tassa del 24% de persones en situació de risc de pobresa o d'exclusió social. Bueno, és un de cada quatre. És prou rellevant com per dir necessiten l'ajuda alimentària.
I de la mateixa manera que aquesta demanda no baixa, la solidaritat de la gent, és a dir, les donacions, pugen o també estan estancades, diguem-ne?
Les donacions, com sempre, la societat catalana és extraordinàriament solidària amb la causa del banc dels aliments i amb moltíssimes causes, com sempre veiem. I enguany, que veiem després del Covid, no?, que va deixar aquesta onada de gran solidaritat, està, si fa no fa, honestament, molt consolidada, podríem dir així. Per tant, nosaltres tenim un col·lectiu de persones de Catalunya que ens són molt fidels, molt constants, i avui voldríem també obrir aquesta crida a persones que potser no ens coneixen tant, però que sàpiguen que hi ha persones, no, a Catalunya que necessiten d'aquesta ajuda d'alimentació per arribar a final de mes, per poder fer front a altres despeses, el lloguer és car, l'habitatge està sent terrible per moltes persones, l'escolarització, el material... Hi ha tants elements que són molt costosos que tenir ajuda alimentària creiem que ens ajudem d'alguna manera directament.
Anava a preguntar justament això, que tipus de donacions normalment tenim el xip de que es fan en una època molt concreta de l'any, en les que som o quan s'organitza el gran recapte, però és important destacar, per obvi que sembli, que és tot l'any que cal aquesta... Sobretot tenint en compte que, com comentàveu, la demanda no baixa.
Sí, sí, els bancs d'aliments a tota Catalunya i d'arreu, no? Treballem tot l'any. El gran recapte és el moment on fem una gran recollida i una gran crida a la solidaritat, però després, la resta dels dies, de les setmanes, nosaltres seguim distribuint de l'ordre d'uns 10 quilos per persona que són ateses per les entitats amb les que col·laborem. Aquí també voldria fer un petit esment, no? El Banc dels Aliments és una organització, és una fundació sense ànim de lucre, a confessional, treballem amb més de 300 entitats de tota la província de Barcelona i 500 entitats de tot Catalunya d'una forma directa, no? Venen aquí cada setmana, recullen i s'emporten aliments frescos, no? Una cistella molt saludable. Tot l'any, aquest seria el missatge. Avui fem una crida especial amb vosaltres, però tot l'any estem treballant.
Elisabet Viladomius, la directora del Banc dels Aliments. Mil gràcies per explicar-nos la situació, per dura que sigui, per explicar-nos-la aquest matí. Que vagi molt, molt bé. Després hi connectarem a veure com va avui el Tio Solidari.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, una abraçada. Recordem que d'aquí una horeta anirem fins als Jardins de Pedralbes, on avui hi haurà el Titó del Super 3, el John C, tota la tropa, i faran cagar el Tió en aquesta campanya del Tió Solidari que mobilitza un any més aquesta casa, com és la Ràdio Nacional i la Ràdio Pública de Catalunya. Ens passem ara mateix 4 minuts d'un quart de 11. Obrim la peixateria.
Mira que hem començat bé, Carmet, eh? Que sigui bon Nadal, que sigui el Sant Esteve, me'l passaré aquí, que sigui jo també amb la família, que sigui el Nadal és dia recolliment, que siguin unes festes per estar tots units. A la que ha començat el pim-pam fuego, aquí hem tornat no sé quants anys enrere a un debat que em pensava que ja estava. Que ja estava, eh? Vull dir, hem començat unionistes, independentistes, els policies que picaven. Dic, collons, però que estem fotent el resum dels últims 20 anys o què passa avui aquí? Noi, ni esprint nadalenc ni punyetes, eh? Quan hi ha tertúlia, hi ha tertúlia.
No, tu i els professionals... Que ens han promès que ara la Grau i el Sánchez ens cantaran a duo el desembre congelat.
Sisplau. Ai, és l'única manera d'arreglar aquest dematí, eh? És l'única manera
bon dia,
de bon dia.
I tu què? Tu què cantaràs?
Jo acompanyaré. Tu creu violí o us acompanyaré
amb el ritme frenètic. Fa veure que passava per aquí, però és un buscarrons, també. No. Un cunyau, també.
Jo crec que ens convé a tots marxar uns dies, recollir-nos amb la família. El pobre Sánchez potser estarà més solet, però la resta, que casco.
Per què més solet?
Disculpes.
Ai, si veiessis la carona que posa, pobre.
Em matarà. Però ens convé una mica de retiro, eh? Una
però
mica
sap
de
fer espiritual. Paelles.
Això sí. I ho he comprovat més d'una vegada.
És un clamor popular, eh?
Sí, allò, Vicent, per al·ludit, no vols dir res?
No, jo avui ja la meva capacitat de sorpresa s'ha esgotat.
S'ha esgotat, no?
De les idees que té la gent sobre les altres i tot això, és fantàstic. No, enhorabona, molt bé. No, diu, ara que tot era pau i tot harmonia, clar, que hem de passar full. I per tant, en Nadal també. Hem de passar full i que parlen full i que passin sempre fulls els que guanyen.
Ai, que hi tornem, que hi tornem.
Prou.
Adéu, paella, home. Aquí, si passem full per tot.
Sí.
A la meva família, per Reis, he demanat el joc aquest de compra croissant i cagalló per sequi. És un joc, no sé, no, a casa jugàvem al parxís o jocs així, van dir, comprem aquest joc, no sé, dic, la Montserrat l'ha dit per la ràdio, és un joc que està de moda.
Perquè tu has estat als festivals, als caps d'anys de la Montserrat Nebrera, amb la penya plorant i vomitant. I,
sí, sí, bueno, això és uns festivals. Sí.
Això era un drama. Home, de veritat,
sí. No, m'ha agradat molt.
I per què m'ha deixat? I l'altre...
Per què m'ha deixat?
Que no vull. I l'altre, m'ha sentat malament, no sé què. Ja no surto més.
Ha sigut l'imatge, era molt maca.
Sí.
Estiguin les festes tan
maques. Aquesta proposta i la proposta dels Nadals vegans, vull dir, tia, pots anar. Pots anar a una banda o l'altra.
Nadals detox, fins i tot, detox.
Sí, exacte, també. A mi m'ha sorprès també la Montserrat, que de vegades... té aquestes confrontacions dures, que avui ha dit, i perdoneu, pensat, ara en diré una de grossa, i diu, la pifien. I he pensat, Montserrat, t'has de disculpar per dir, la pifien.
És que he pensat, aquest paper iconoclasta el té l'Anna, i jo no el vull ni tan sols intentar conquerir. O sigui, s'ha acabat. Pifia. Anava a dir una altra cosa, està clar, no?
Ja m'ho he pensat. Com que si perdoneu, he pensat, en diré una de grossa, i la pifien, dic, si ens estem tornant també...
Quina pifia, no?
Iconoclasta, jo, i m'han dit de tot, eh?
Sí,
no. Iconoplasta.
Mira. Sí. No sortiràs més a cap vídeo, eh?
Ja.
Gràcies, Sergi Sol, per la referència a Luis Aguilé. Gràcies.
Sí. La coneixeu, és un mite, allò del seu corbat.
El trau sovint. Jo crec que troba a faltar les seues corbates.
Sí, bueno, entre altres coses, perquè havia tocat. Jo vivia a Sant Pere de Ribes i el Luis Aguilé anava a tocar al casino de Sant Pere de Ribes.
Pensava que m'havies tocat amb ell.
Que tocava allà i l'anava a
escoltar.
Ara sí que anem en plan...
Vinga, al karaoke del matí de Catalunya Ràdio.
M'he imaginat en Sergi Sol amb unes maraques. Mira.
Una gran corbata.
Acompanyament, sí. De veu no estic gaire ben dotat. No.
Ni ell tampoc.
Vinga. Bueno, Fel Fager, d'Escala Soriguera, moltíssimes gràcies.
Gràcies, que tingueu bon Nadal.
Vicent Sánchez, Sergi Sol, Anna Greu, Montserrat Nebrera. Vinga, escolta, molt bon Nadal, eh? Cuideu-vos molt.
Bon Nadal, Catalunya.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia... cultes que fas a la divinitat que esculls. I la resposta era la tries. La latria, com la idolatria, és el culte a una divinitat, però si l'esculls és que la tries. 597 de les 952 respostes rebudes són encertades. Per tant, avui dona 15 punts per a l'esprint nadalenc. Guanya el pack de la lletera de Campllong, Victòria Net Mercè. I avui també ens heu dit rituals, elegides o triades. Bon Nadal!
Aquestes festes regala emocions amb Voltaire Rousseau, La Disputa, Josep Maria Flotats i Pep Planes en un intens combat filosòfic al Teatre Romea. Regala teatre. És fàcil, és especial, és el millor regal. Entra a regalateatre.cat i faràs feliç a qui més estimes.
Per fi hem quadrat les agendes i tots els amics farem un tiberi nadalenc. En Carles, com sempre, explica amb batalletes. I en Dani tocant la pandereta amb esperit nadalenc. Ai, què més es pot demanar?
400.000 euros, Tomàs? 400.000 euros?
I tu, ja tens el cupó de l'extra de Nadal de l'11? No te'n quedis sense. L'1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11, amb 80 premis de 400.000 euros. Per Nadal, demana un extra d'il·lusió.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Per Nadal, el teatre és el millor regal. Suja de casa i apassiona't. A la butaca, enamora't. Tria teatre i emociona't.
Aquestes festes, el regal està cantat. Troba-la a triateatre.cat.
Missió Super 3 en marxa.
Tot a punt!
Ara ens podrem veure sempre!
Això vol dir que som supers?
Que guai!
La Patrulla Peluda, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vender mi cotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Cora, bon Nadal. Podem venir a dinar?
Hola, Cora. Portarem torrons, polvorons i neules.
Vinga amb els nens, Cora. Som al replà i aquí no hi cap ningú més. I si muntem les taules al terrat?
Posa un plat més a taula.
Per Nadal, a Barcelona, a taula hi cap tothom. Bon Nadal i bones festes. Ajuntament de Barcelona.
Ara ve Nadal.
Per un Nadal ple d'entusiasme.
Catalunya Ràdio us desitja bon Nadal.
Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
Al matí de Catalunya Ràdio, ens queden 3 minutets mal comptats per arribar a 2:15. Som a punt de tancar el 2024, un any molt intens des del punt de vista econòmic, i doncs una de les preguntes és com pintarà el 2025. És per això que avui saludem l'economista i col·laborador del programa, el professor Santiago Niño Becerra, per parlar una mica d'aquest 2025. Professor Niño Becerra, què tal? Molt bon dia.
Què tal? Bon dia, bon dia.
Com està? Tot bé?
Sí, bueno, esperant el Nadal ja.
Esperant el Nadal. És nadalenc o no?
Bueno, més que res, jo crec que el Nadal és un disseny, almenys avui, no parlo de fa 2 segles, orientat sobretot als nens i a les nenes, és a dir, als petits, jo crec. Perquè es crea una dinàmica, una il·lusió, una dinàmica que als nens els encanta. Llavors, als adults, jo penso que han orientat o han evolucionat més cap a un consumisme, jo crec.
Doncs justament parlem de, no només de consum, però de moltes coses de l'economia. Li demanem un primer titular. Com creu que serà aquest 2025? Serà un bon any, econòmicament parlant, o no?
Bueno, pues no és que no vulgui respondre, però jo crec que hasta el 20 de gener, 21, 22, 23 de gener, no ho sabrem. Per què? El dia 20 de gener, el senyor Donald Trump jurarà el càrrec de president dels Estats Units. Llavors, en la setmana següent, jo crec que es podrà veure cap a on anirà la política econòmica de l'administració Trump. Jo l'única cosa que puc dir és que si aquest senyor i la seva administració fan tot el que ell ha dit que faria durant la campanya electoral, tots plorarem molt.
Per què?
Bueno, pues perquè ell ha dit coses com, per exemple, que vol posar uns arancels salvatges, per exemple, un 25% a Mèxic, tot el que entri de Mèxic, un 25% de tot el que entri de Canadà. A Europa li ha dit que si no li compra més gas i més petroli, els hi pujarà els arancels, pues, bueno, ni se sabe. A Xina inclús s'ha dit que vol arribar en segons què al 100%. Llavors això pot ser absolutament catastròfic tant per a la resta del món com per als Estats Units. Per a la resta del món, doncs, vostè es pot imaginar, per exemple, si a Mèxic li posen un arancel del 25% a tot el que entra de Mèxic, l'economia mexicana es destrossa, queda destrossada. Llavors, però és que també per als Estats Units seria absolutament negatiu, perquè es produiria un increment de preus. És a dir, per les empreses estadounidenques, pues, fantàstic, però evidentment l'oferta no donaria per tota la demanda, els costos pujarien, els preus pujarien, la inflació pujaria, i llavors la Reserva Federal es veuria obligada a pujar els tipus d'interès. Si els tipus d'interès pugen, el dòlar es revalua, amb la qual la resta de monedes perdrien competitivitat i tindrien de pujar també els tipus d'interès. Amb la qual entrem en una dinàmica, en una altra dinàmica de pujada de tipus d'interès. Per això jo crec, jo prego de veritat, perquè aquest senyor no li deixin fer tot el que va dir que faria.
El que passa és que és curiós la qüestió dels aranzels, perquè ell la planteja com una defensa dels treballadors i de la indústria americana, i vostè ens deia tot el contrari, és a dir, que això perjudicarà l'economia dels Estats Units.
Aquesta lectura de plantejar els arancels com una defensa a la indústria del país, aquesta visió és una visió antiquíssima, és de mitjans del segle XIX. Els Estats Units la van aplicar molt, els presidents Lincoln, Adams, fixi's de quan hi estic parlant, de mitjans i finals del segle XIX, la van plantejar obertament, perquè, i a més ho van justificar, van dir que la indústria estadounidenca estava naixent després de la seva guerra civil i que tenien de posar arancels per defensar-se. Bueno, es pot criticar, però bueno, és comprensible. Però avui dia una política arancelària és horrorosa, és terrible. És negativa totalment, perquè incrementa els preus dels productes acabats i a la vegada limita l'oferta. No, avui dia no és acceptable des de cap punt de vista una política defensiva basada en els arancels. És a dir, el que s'ha de fer per defensar-se és incrementar la productivitat. A base d'inversió, recerca, innovació, això sí, això és correcte. Llavors guanyes competitivitat. Però frenar l'entrada de productes foranis, bueno, en absolut.
I fer això amb diners públics, com va fer Joe Biden, això funciona?
Això, és a dir, bueno, és que aquesta pregunta estaria en tot el programa parlant, d'aquesta
pregunta.
Tenim temps, de moment. Clar, amb la llei aquesta de defensa de la inflació, no es diu així exactament, però, bueno, es diu així, algo així com llei de defensa i fre de la inflació, algo així es diu. L'administració Biden va injectar 750.000 milions d'euros a l'economia dels Estats Units, bàsicament per atraure inversions exteriors. És a dir, vine als Estats Units, et donarem ajuts, tindràs facilitats, etc. Bueno, això és correcte perquè als Estats Units, perquè Estats Units ho va poder fer.
Clar.
És a dir, Estats Units és un país, és l'economia més gran del món. Bueno, ara no, ara Xina, però bueno, en el món occidental és l'economia més gran del món, i té un avantatge que és fonamental, que és el dòlar. És a dir, per una dinàmica molt llarga i molt complexa, s'ha arribat a una situació en què el dòlar no val realment el que Estats Units diu que val i la resta del món ha acceptat que val. Però, bueno, és una mentida que ens creiem, perquè ens convé. El que passa és que això funciona mentre la quantitat de dòlars i de deute pública, que aquesta és la segona part, no?, dels Estats Units es mou dins d'uns paràmetres assumibles. El que passa és que ara s'ha arribat a un punt en què és absurd. Per exemple, la deuta dels Estats Units ha arribat als 36 bilions de dòlars i s'estima que abans del 2050 pot arribar als 50 bilions. És a dir, és una quantitat no només impagable, és que és absurda. No? Llavors, els Estats Units juga en què tothom li compra la deuta i tothom li accepta els dòlars. I amb això ha creat una dinàmica que jo crec que el meu punt de vista, que té data de caducitat. Perquè en el moment en què algun país es plantegi, o un gran inversor es plantegi de que això no és sostenible, i d'alguna farà fallida. La idea, no em refereixo exactament al país.
Sí, sí.
D'alguna forma, fixis que aquesta idea que han tingut els BRICS, és a dir, Rússia, Xina, Sud-àfrica, etcètera, de crear una unió, de moment no una moneda, però una unió econòmica per comerciar les seves pròpies monedes, jo crec que és una idea molt bona.
Yeah.
I que això als Estats Units li pot acabar afectant.
Vostè parlava del deute que té als Estats Units. Qui parla molt sovint del deute dels Estats Units o de l'excés de despesa, sobretot dins de l'administració, és Elon Musk, que ha promès un gran pla de retallades, ha dit, escolta, aplicaré a l'administració la mateixa retallada que he fet jo a les meves empreses. Yeah. Això també ens ha de fer patir?
Bueno, concretament el senyor Musk ha dit que retallarà 6 bilions de dòlars la despesa pública als Estats Units. Bueno, això possible és, perquè tot és possible. Però si d'avui per demà la retallada de la despesa pública als Estats Units és de 6 bilions de dòlars, bueno, és a dir, l'administració es paralitzarà.
Yeah.
És a dir, el que passa és que el senyor Musk, que pot ser molt bon administrador amb una empresa privada, el que no pot fer és extrapolar a l'administració pública com funciona una empresa privada. Una empresa privada respon davant d'una junta d'accionistes, ha de donar explicacions a un balanç i a una compte d'explotació cada any, i un país no funciona així, perquè un país té una sèrie de despeses, com és la despesa social, etcètera, que, és a dir, no s'ha de donar compte davant de la ciutadania, no davant d'una junta d'accionistes. Jo, personalment, jo crec que també al senyor Mas li trucaran i li diran, mira, això, tal i com ho pintes, no pot ser.
I és impossible de fer. Aquest és un dels factors que vostè deia que del qual no haurem d'estar pendents en els pròxims dies i pròximes setmanes de cara a l'economia del 2025, si realment Donald Trump fa o pot fer tot allò que ha dit que farà. Vostè ho deia, que això pot afectar els preus. Hi ha altres factors que puguin contribuir a veure com tindrem els preus, com tindrem la inflació aquest 2025?
Bueno, sí. Per exemple, tot el tema de l'energia. Què passarà amb l'energia? És a dir, tot apunta a que la demanda de petroli baixarà. És a dir, tot apunta a previsions. Hi ha moltes previsions que apunten, previsions de serveis d'estudis, de que la demanda de petroli baixarà. Baixarà per dues raons. Primer, perquè l'activitat econòmica s'enlentirà, i segons, perquè es substituirà per altres tipus d'energia, concretament per l'energia solar. El tema de l'automòbil elèctric, això sembla ser que va bastant més lent del que es pensava, no? Llavors, si la demanda de petroli baixa i la demanda d'energia baixa, els costos baixaran, i els preus es poden mantenir aquesta tendència a la baixa que ja han començat. Ara bé, si hi ha un cataclisme a Orient Mitjà, un cataclisme del tipus tancament de l'estret d'Hormuz o tancament del canal de Suez o alguna cosa d'aquestes, llavors els preus pujaran. No, i hi haurà una reversió d'aquesta tendència a la baixa i els preus tornaran a pujar. I una altra vegada estarem igual. Pujada de tipus d'interès, encariment de costos, etcètera.
A més, amb els tipus d'interès, una vegada més hem de parlar de l'habitatge, que es confirma que és de les grans preocupacions aquí. Té tota la pinta que això a curt termini no canviarà, no, professor?
No, És a dir, a l'habitatge, és a dir, l'única forma de que el preus de que els preus de l'habitatge baixen, i no estic parlant només d'Espanya, és a dir, és mundial, és a dir, la ONU ha reconegut de que és un problema mundial, el problema de l'habitatge, excepte zones molt concretes, com pot ser, per exemple, Àustria, etc. No? Sí. És a dir, l'única forma de que baixi el preu de l'habitatge, l'única, és que es construeixi una quantitat significativa de vivenda pública de lloguer. Mm. No hi ha una altra via. Limitar els lloguers per llei, etc, etc, l'única cosa que a que condueix és a una davallada de l'oferta. Amb la qual cosa, sí, els preus no pugen, però hi ha una demanda insatisfeta que no té casa, no té vivenda. I això, la construcció d'una quantitat significativa de vivenda pública, sembla ser que està amb la segona pàgina de tots els programes dels partits polítics. Sí. Una dada. A Espanya, això són dades del Banc d'Espanya, A Espanya caldrien ja, en aquest moment, 650.000 vivendes. Amb els propers anys, 2, 3, 4 anys, arribar al 1,5 milió de vivendes. Això és ciència ficció, és a dir, això no és assumible per cap govern. Però cuidado, si hem arribat a aquesta situació, ha sigut perquè s'ha volgut arribar a aquesta situació. És a dir, jo recordo, això es pot consultar, ho poden consultar totes les persones que ens estan sentint ara, que el diari ABC va publicar el 1 de maig de l'any 1958, fixi's, 1958, unes declaracions, una entrevista que li van fer al llavors ministre de la Vivenda, Areces, el senyor Areces, dient de que Espanya tenia de ser un país de propietaris, no de proletaris. Llavors es va començar a fer molta vivenda pública, de venda, de protecció oficial, però amb períodes de protecció oficial molt curts, 10 o 20 anys. Aquestes vivendes han anat al mercat una altra vegada i han donat combustible per l'especulació. Sembla ser que no hi ha intenció de posar en marxa, almenys a Espanya, una política de vivenda pública de lloguer. Al Regne Unit, el nou govern laborista té una idea que jo crec que és molt bona, molt encertada. Una altra cosa és que tinguin diners per posar-la en marxa, que és construir ciutats noves. És a dir, en llocs absolutament buits, construir ciutats noves amb una nova planificació, adaptades a les necessitats actuals, etc, etc. Jo crec que aquestes ciutats no massa grans, d'uns 35-40.000 habitants, 50, eficients, des d'un punt de vista energètic, etc, etc. Aquesta idea és nova, és bona, però aquesta idea costa diners.
No, i sobretot suposo, professor, que s'ha de fer bé perquè no sigui una ciutat dormitori només, no? Que sigui una ciutat, que sigui un lloc per viure-hi també, sí.
Sí, no, evidentment, sí. El que passa és que amb el tema del teletreball, que per altres raons ha sigut rebutjat, per altres raons, sí. Jo crec que serà una de les raons per les quals s'acabarà imposant l'accés al treball a través de, no necessàriament la vivenda, però llocs de coworking, llocs d'oficines virtuals, etc. Jo crec que això pot ajudar moltíssim a la construcció d'aquestes noves ciutats.
Estem parlant al matí de Catalunya Ràdio amb l'economista Santiago Niño Becerra. Estem fent una mica d'anàlisi de cap on pot anar el 2025. Professor, un altre dels noms propis d'aquest 2025 és aquesta famosa compra, la OPA del BBVA amb el Banc Sabadell. Sí. Fa de mal dir, també, però vostè creu que tirarà endavant? Vostè creu que prosperarà?
Clarament. És a dir, aquesta absorció, perquè jo crec que tenim de dir les coses pel seu nom. És a dir, això és una absorció. Les fusions no existeixen. Sí. És una absorció. És a dir, una absorció, una empresa gran absorbeix amb una altra, en principi, més petita. Dic més petita perquè A vegades ha passat el contrari, que una petita ha absorbit a una gran, però bueno, això no és normal. El BBVA absorbirà el Banc de Sabadell per dues raons, bàsicament. Primer, perquè el Banc Central Europeu ha dit per activa i per passiva que Europa, no només Espanya, necessita bancs molt més grans i més i menys bancs. Amb la qual cosa, clar, això t'està donant pistes, no? El qual no vol dir, cuidado, que a la vegada el BBVA absorbirà el Banc de Sabadell i després pot venir, m'ho invento, a la HSBC i absorbir aquesta el BBVA, Això és possible,
Clar.
És a dir, torno a dir, menys bancs i més grans. I en segon lloc, perquè concretament aquesta absorció ja ha sigut beneïda per al Banc Central Europeu.
Clar,
amb la qual cosa, clar, és a dir, si el regulador de tota la banca europea beneeix algú, bueno, a veure, poden quedar los flecos, no?, per discutir, però això jo crec que en el 2025 tirarà endavant.
I vostè creu que és bo, això, aquesta idea d'anar tenint menys bancs i més forts?
És a dir, des d'un punt de vista com a ciutadà, home, em rellisca una mica, no? És a dir, em dona... És la idea aquella de que això pot reduir la competència, no? Al marge de que, bueno, és un banc que ve de fora i que absorbeix un banc que és català, bueno, és català, però la seu la té a Alacant,
sí.
Que això és un altre tema, no? Però, en fi, de tota manera, des d'un punt de vista econòmic, té moltíssima lògica. Anem no només amb un bon bancari, sinó des d'un punt de vista bancari, no? Sinó en general en empreses de tota mena, siderúrgiques, etcètera, a unitats molt més grans, internacionals, globals, i menys, un nombre més petit. Clar, a vegades s'ha dit de que el Banc de Sabadell és un banc que està molt ficat, té molta relació amb pimes, empreses petites,
sí.
I que això pot ser negatiu. Bueno, jo, a veure, jo parteixo d'una base, és a dir, el BBVA, a darrere d'aquestes quatre lletres, hi ha una coma i una S i una A, és a dir, és una societat anònima. El BBVA també ha de donar comptes a la seva junta d'accionistes cada any de la seva marxa. És a dir, si les pimes que està amb les que està treballant el Banc de Sabadell és un bon negoci, evidentment el BBVA no llançarà per la finestra aquest negoci. I també continuarà tractant amb les pimes. És a dir, jo torno a dir, jo des del punt de vista macroeconòmic té tota la lògica del món. Altres països europeus també s'està parlant de lo mateix, i jo crec que amb aquest 2025 veurem un avanç amb aquesta línia.
És interessant el que deia, professor, que anem cap a una època, si ho entès bé, de més concentracions en diversos sectors, no? Hem vist, sí, aquesta setmana Nissan i Honda, que diu que també ens unirem. En el món de l'streaming no ha passat encara, però ja fa molt de temps que es diu en algun moment hi haurà d'haver-hi concentracions, perquè la gent no pot pagar 5-6 plataformes cada mes, sinó que haurà d'haver-hi paquets, no?, com es feia abans a la televisió per satèl·lit.
Bueno, a veure, el món de l'automòbil hi ha, és a dir, al final de la pel·lícula, al final d'aquest procés de concentració, el que ja s'està apuntant és que Toyota, concretament, es quedarà amb totes les empreses japoneses, absolutament amb totes, i quedarà una única molt gran empresa al Japó. Bueno, clar, si Toyota acabés absorbint Honda, Nissan, Mitsubishi i Nissan i totes les seves empreses que pengen d'elles, es crearia un monstre, no?
Yeah.
Ara vostè extrapoli això a Alemanya, a Europa Baia i als Estats Units.
Clar.
Bueno, en el fons quedarà en el món algú que una consultora britànica de l'automòbil ja va apuntar, com fa 20 anys, que podia acabar passant. En el món quedaran entre 4 i 5 grups automobilístics. Una mica el que està passant amb les farmacèutiques.
Ja. Però això també és perillós, no? És a dir, menys competència?
Bueno, és que, a veure, jo crec que el concepte de competència també està canviant. Yeah. És a dir, el concepte de competència fins ara era molt suferents i que les persones que consumien poguessin escollir. Jo crec que el concepte de competència ara ho fica, ho marca la renta dels consumidors. És a dir, jo... A veure, si en l'any 1960 només hagués hagut en el món 5 grups automobilístics, això hagués sigut un desastre.
Yeah.
Evidentment, això hagués sigut un monopoli, però un desastre. Que en l'any 2035 hi hagi en el món només 4 o 5 grups automobilístics, jo crec que no és dolent, perquè l'automòbil haurà evolucionat cap a una altra dinàmica. No serà, jo crec que no serà, la figura de la compra de l'automòbil anirà menys, es pagarà per ús, i el nombre d'automòbils venuts a nivell particular jo crec que serà molt reduït, serà molt, com deia, pagar per accedir a l'ús de l'automòbil amb conducció autònoma, és a dir, és una altra dinàmica. Llavors, millorant la productivitat i millorant la competència, la competència pròpia interna, jo crec que no s'entrarà en una dinàmica de preus disparats, al contrari, perquè la renta dels consumidors no ho suportaria.
Doncs bé, hem fet una mica de travesses de cara a aquest 2025. Temps hi haurà de continuar-ne parlant amb l'economista Santiago Núñez Becerra. Professor, mil gràcies una vegada més. Que vagi molt bé i bon Nadal.
Molt bé, gràcies igualment i bon Nadal també.
Abraçada.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Ofertassa de Nadal a Caprabo, a Caprabo.
És d'amor, és d'estalvi. Amb l'ofertassa de Nadal de Caprabo podràs seguir gaudint dels preus bons, com el gambot de 20 a 30 peces a 8,49 € al quilo i el formatge de llet crua d'ovella Orbigo, maduració de 8 mesos, a 12,95 € al quilo. Caprabo, amor etern a l'estalvi.
The Factory Barcelona. La fàbrica digital de la indústria 4.0. Sensòrica, impressió 3D, robòtica, intel·ligència artificial, la internet de les coses, nanotecnologia. Impulsem i creem el districte 4.0. Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
012. La millor resposta.
Necessites treure diners i al teu poble no hi ha oficina bancària? A Catalunya hi ha 503 municipis sense oficina bancària i això suposa un greuge per a més de 300.000 habitants, especialment per als que tenen més dificultats a l'hora d'accedir als serveis digitals i a la banca en línia. La Generalitat de Catalunya posa en marxa el servei de banca mòbil que, almenys un dia al mes, visitarà cadascun d'aquests municipis per prestar els serveis bancaris bàsics i oferir una atenció personalitzada. Banca mòbil de Catalunya. Cap municipi sense serveis bancaris. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
És Nadal i has de saber que la màgia està en tu. La veus? Torna a la planta 2.5 del Cort Inglés, el lloc on els teus somnis es fan realitat. El Cort Inglés, on viu la màgia de Nadal.
I ara entrem al búnquer.
En aquestes èpoques no us torneu bojos amb tot el tema del cabrit i les gambes.
Heu de menjar cosa de fora de temporada.
Clar,
que mengeu...
Oh, es dispara el preu del cabrit. Cony, si és perquè tothom vol fer cabrit. Feu una mica de llibret arrebossat.
Llibrets de pernil i formatge.
Si li agrada més a la gent. El cabrit ho fas veure. Que bo aquest cabrit. Va, home, va.
Perdona, el cabrit arrebossat és el millor.
Arrebossat, sí. És que arrebossat me'n menjaria un gat negre del carrer. Rebossa,
llamant-ho. El búnquer, a divendres a la una del migdia a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat. Catalunya Ràdio us desitja bon Nadal.
El Tió Solidari de Catalunya Ràdio té el suport de Caprabo i el seu amor etern al Nadal.
Ho dèiem abans, Catalunya Ràdio un any més promou el Tió Solidari, manté el compromís amb la Fundació Banc dels Aliments per recollir menjar per nens i nenes de famílies vulnerables, que ens deia la seva directora, la directora de la Fundació, que és especialment necessari. A més, aquest any, la persona encarregada de fer cagar el Tió serà en Tito, el company del Club Super 3, juntament amb el John C., el seu amic, i tot això d'aquí ben poquet, als Jardins de Pedralbes de Barcelona. Allà hi tenim l'Albert Montilla. Albert, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Freddy. Doncs sí, aquí tot a punt per fer cagar el tió. Avui sortim de la redacció i ens mobilitzem al costat dels súpers, perquè jo no estic sol aquí. Súpers, bon dia!
Bon dia! Caram, tu.
Bueno, déu-n'hi-do, prou gent. No sé si ho heu sentit des d'allà.
Sí, sí, tant. I tant, s'ha sentit la cridòria. Sí, molt bé.
Cridòria, a veure una altra vegada, bon dia!
Ara millor.
Ara una mica millor.
La tercera segur que és la que surt bé. Torni.
Ah, no ho han sentit des de la ràdio de Catalunya. Anem a fer una mica més fora, això. Vinga, ràdio pública i nacional. A veure, un moment. Una mica d'ordre, gent, eh? Som gent d'ordre o no? A veure, un moment, eh? Sí. Bon dia!
Ara!
Podria estar així fins les 12, sí. Segurament.
Tira. Ei, si pleguem abans.
El perfil de gent que tenim aquí el tenim, jo crec, entre l'1, 3, 2 anys. A veure, la gent que tingui un any que cridi...
El Jordi.
Tenim una persona. Gent de 2 anys que cridi... Sí. 2 anys menys gent. Sí. Gent de 3 anys que cridi... No! Qui ets tu?
El Tiago.
Tiago, quina energia, noi. Quina energia! T'has portat bé, tu?
Sí!
No m'ho crec. Gent de 4 anys!
No!
Menys. I de 5! I de 40 en amunt!
Crec que hi ha més d'aquest.
A veure, per
Montilla,
qui no
pugui... Molt bé, això.
Sí, aquí fem festa, home. Sí, home. És Nadal, ens agrada el Nadal. Per cert, que no pateixi qui no pugui venir, que avui el que estigui passant aquí als Jardins de Pedralbes es podrà seguir a través del 3CAT. De fet, en un programa especial que presenta una persona que coneixem.
Ja l'he sentit de riure, ja l'he sentit de riure. Marina, com estàs?
Marina Romero.
Marina, quina il·lusió, com estàs?
Freddy, doncs mira, us he escoltat des de les 7 del matí, que avui m'he llevat molt d'hora, he vingut cap aquí i ara mateix t'haig de confessar que Albert Montilla i jo ens hem convertit en dos monitors d'esplai o de cau, i hem estat feliços, aquí, demanant a la gent quants anys té, que s'aixequin, que ballin...
Molt bé.
Perquè avui és un dia molt bonic, perquè és que aquest Tio Solidari, que arriba a la 17a edició, sí. 17a edició del Tio Solidari, doncs cagarà moltes coses. I la gent dirà, i aquest Tio Solidari per què? Doncs perquè, mira, hi ha moltes famílies, hi ha molts nens i nenes, doncs que no passen potser en el seu millor moment. I gràcies a aquest Tio Solidari, doncs ens ajudem una mica entre tots i fem que les coses siguin més fàcils.
És una iniciativa que es va crear el 2007, de la mà d'en Carles Capdevila, i que ha durat fins avui. Només va haver una petita aturada durant la pandèmia i el 2023 va tornar a reprendre's amb força. Ja ho acabeu de veure, tota la munió de gent que hi ha aquí. I una mica, Marina, explica'ns com funciona, què és el que ha passat fins ara, perquè ara veiem això, centenars de nens i nenes asseguts mirant una pantalla, perquè hi ha una càmera que els va enfocant un a un.
I això de veure's a la pantalla, Freddy, es veu que, bueno, però... és increïble.
No han vingut amb les mans buides.
No, totes aquestes famílies el que han fet és portar algun aliment, que l'han dipositat a l'entrada dels Jardins de Pedralbes, on aquest any cagarem el 17è Tio Solidari, i ara estan esperant. Vine, Montilla.
Ai.
Freddy, tenim 30 segons?
Sí, tant.
Perquè aquests nens estan esperant.
Ai, ja estic corrent.
La persona que tu deies, no els hi podem dir, però ha arribat.
Atenció.
I la persona que tu deies...
Clar, perquè aquí hi ha un protagonista,
sí,
entenc.
Sí, el saludo, eh? Hola, Tito.
Hola, com esteu?
Què fas aquí amagat?
Estic amagat perquè estem a punt de començar l'espectacle del Tio Solidari de Catalunya Ràdio.
Ai, què hi passarà ara aquí? Vull dir, a mi em fa por, veig una cosa negra, tapada.
Què hi deu haver allà amagat?
M'imagino que pot ser.
Pot ser el Tio, potser.
Pot ser el Tio o en Johnsy? Potser m'han dit que potser podia arribar per aquí.
Pot ser el Tio o pot ser el Johnsy?
On tenim en Johnsy? No l'he vist, jo.
El Johnsy jo crec que està per aquí, també pels Jardins del Palau.
Sí?
Sí.
Escolta, tinc una pregunta. Un Tio tan gran, com el fareu cagar exactament?
El farem cagar entre tots els nens i nenes que han vingut avui aquí a fer-lo cagar amb nosaltres.
Sí, però com? És a dir, pujaran tots a l'escenari? Com ho fareu, això?
No, jo crec que ens ajudaran cantant la cançó del Tió, que ja se la saben tots.
Vols dir? Perquè hi ha moltes versions de la cançó.
T'anava a dir, quina versió cantareu?
Em fas cantar una i...
No, però coneixen la versió del Tito. Home.
La nostra.
Sí,
la, és una mica la... Qui millor que la 3CAT per certificar quina és la versió
exacte.
Allà... pots cantar-la una mica com és, perquè repassem tots la cançó?
Caga, Tió, Tió de Nadal.
Però jo aquí ja canvio.
No caguis arengades, que són massa salades. Caga, torrons, que són més bons.
La meva versió comença per caga, Tió...
No, la teva versió no és... No és ara la que toca. Toca la versió del Tito.
Sí. Freddy, després vine amb nosaltres, també. Aquí,
home,
que
per descomptat, ja ho veig, quin ambient.
Tenim dos torns, oi?
Sí.
Això es pot venir dues vegades.
Sí, dues vegades, a les 11 i l'altra a 2:15. El que passa és que els nens i nenes que estan convidats són nens i nenes que han guanyat un sorteig.
Sí,
perquè, clar, hi ha moltíssima gent que volia venir, però tota aquella gent que digui, ostres, jo m'he quedat sense poder venir, que no pateixin, perquè poden col·laborar també amb aquest tio solidari i amb el biberó. Hi ha un biberó solidari.
Expliquem això
sí,
també.
Sí, el biberó solidari es va posar en marxa durant la pandèmia, perquè no podíem reunir-nos moltes persones, i a través d'un QR... Tu, per exemple, dius, doncs mira, jo a través d'aquest QR envio, no ho sé, 3 pots de llenties. Doncs benvinguts seran.
Doncs, Freddy, això, aquest és l'ambient ara mateix aquí, des dels Jardins de Pedralbes, tio solidari, amb aquesta 17a edició, si no m'equivoco, ens comentava ara la Marina. 400 nens i nenes que faran cagar un tio de 8 metres, que
ostres,
no és poca cosa.
Anava a preguntar això, que... com de gran és el tio amb tota aquesta, tot aquesta cridòria.
No, enorme. Gran. Enorme, és gegant.
Gran, i ara ens anirem també a fer una fotografia.
Però saps què vol dir, doncs... no, que sigui tan gran? Que pot cagar el que no està escrit.
Exacte. Marina, content de tornar-te a sentir. Un petó ben gros.
Una abraçada gegant.
Albert Montilla.